El viceconseller del govern, Sergi Sabrià, i persona de confiança de Pere Aragonès, ha dimitit, deixa el càrrec que ocupava en funcions. Ho ha fet arran del cas dels cartells de l'Alzheimer, però se n'ha desvinculat i ha justificat la decisió per descarregar d'atenció Esquerra Republicana. En canvi, sense anomenar-lo, ha assenyalat Oriol Junqueras com a responsable de voler-lo enfonsar.
Hi ha qui no li importa ni el partit, ni la militància, ni la ciutadania del nostre país. Només l'ambició i el desig personal de controlar una organització per fer-se la mida.
Sabrià, però, no s'ha desmarcat d'altres campanyes que també poden cridar l'atenció.
Hi ha altres campanyes, també ho deia jo a la intervenció, que són més properes a l'activisme. Tuits, fer un vídeo d'una intervenció desafortunada d'un rival, encartellar mitja Catalunya amb el Free Junqueras, inventar-se la fàbrica de Rufián, que apareguin sardinetes dins el tren, dins dels trens al mig d'una campanya, o uns mariachis més o menys desafortunats en un mal dia del teu rival.
Catalunya nit.
Última hora de votacions al Regne Unit. A les 11 tanquen els col·legis electorals i tot indica que a les urnes ara mateix hi ha una quantitat de vots laboristes tan superior al de la resta de formacions que pot representar la victòria més aclaparadora en gairebé 200 anys. El Xavier Vilà ens ho explicarà en directe. Fa 14 anys que els laboristes no ocupen Downing Street.
Crec que els laboristes guanyaran per àmplia majoria, no tant perquè els laboristes siguin molt populars, sinó perquè hi ha un fort sentiment ara al país contra els conservadors.
I en marxa també des d'ara i fins diumenge el Festival Vida, des de Clara Peia fins a Mia, i actuen i connectarem. I també passarem en directe per un concert que comença just ara i que s'allargarà fins a les 6 del matí. Però atenció, perquè és un experiment. És el concert de la son. Per ajudar a conciliar el son, tenim la Marta Cristià seguint-lo a la Universitat Pompeu Fabra. No us ho perdeu. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Sergi Sabrià ha dimitit com a viceconseller del govern. La mà dreta del president Pere Aragonès al Palau de la Generalitat plega per la polèmica dels cartells dels germans Maragall, que va destapar el diari Ara, però assegura que no va tenir res a veure amb aquella campanya.
No ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho soc, ni perquè em senti culpable de res, que no me'n sento. Ho faig perquè crec que és l'aportació millor que puc fer-li avui i aquí a Esquerra Republicana de Catalunya. I modestament, crec que la meva sortida pot ajudar a rebaixar la tensió, perquè aquesta sortida és el que alguns busquen des de fa molt de temps.
Aquí gairebé tothom ho interpreta com un dard molt directe contra Oriol Junqueras en plena batalla interna a les files d'Esquerra Republicana després de les últimes patacades electorals. I per això saludem ara mateix a l'Albert Prat. Bona nit, Albert.
Què tal, Manel? Bona nit.
A veure, Sabrià ha insinuat que Junqueras avui ha aconseguit el que volia i l'ha acusat de voler fer neteja al partit per controlar tot l'aparell.
Sí, Sabrià ha sigut una figura molt important, amb molt poder a la direcció d'Esquerra a l'última dècada, i avui ha plegat dient que se sent víctima de la guerra interna que està vivint el partit. La seva mala relació amb Junqueras s'ha demostrat fins al punt que ha dit que fa un any que no es parlaven. Ell ha sigut el principal assessor d'Aragonès al govern, al Palau de la Generalitat, i forma part, Sergi Sabrià, del pinyol, del nucli dur de Marta Rovira, que, a diferència de Junqueras, ell aposta per buscar nous lideratges, i per això Sabrià creu que Junqueras ha anat a per ell.
I aquí ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit, alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa.
I s'ha emocionat mentre acusava directament a Junqueras de dinamitar el partit en un moment de màxima debilitat.
Ara ja tenen el que volien. Jo només els puc demanar una cosa des d'aquí, que deixin de fer mal a l'organització, a la reputació. És el partit de Macià, de companys, d'Irla, Tarradellas i també de Pere Aragonès. I està per sobre de tots nosaltres.
Clar, tot i que actualment Sabrià no té cap càrrec al partit, ell ha comparegut aquest matí des de la seu d'Esquerra. Darrere les càmeres l'han acompanyat el mateix Ernest Maragall, recordem-ho, el principal damnificat d'aquella campanya durant la precampanya de les eleccions municipals. També hi era aquest matí la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, i desenes de càrrecs de l'executiu.
Sabrià ha dit, Albert, que mai hauria autoritzat una campanya en contra de l'Alzheimer com aquella i ha negat per activa i per passiva que al partit existeixi un entramat paral·lel per fer campanya sense el logo d'Esquerra.
Exacte, ell ha negat que existeixi aquest entramat paral·lel que estigui organitzat i que de fet això és el que justament va destapar el diari Ara i que algunes fonts han confirmat també a Catalunya Ràdio. És a dir, que existia un grup organitzat, una estructura B, que s'encarregava d'executar accions, lemes, campanyes fosques per crear estats d'opinió, sobretot a les xarxes socials, però que es feien sense la marca d'Esquerra, sense els canals oficials d'Esquerra, per no embrutar les sigles del partit. Ell ha dit que això no existia, ni molt menys que es pagués d'amagat, però ha admès que des del mateix equip de comunicació es feien campanyes per atacar els adversaris que oficialment no portaven el segell d'Esquerra.
Pel que sabem, com funcionaven aquestes campanyes sense segell?
Doncs o bé les proposava l'equip de comunicació del partit o bé sortien a iniciativa d'aquesta estructura oculta, d'aquesta estructura B. Per exemple, una fotografia de Jaume Collboni i Xavier Trias que va aparèixer fent-se un petó a la boca per carregar contra la sociovergència. Això va sortir d'Esquerra sense dir-ho. O aquesta altra.
La idea dels mariachis, no sé si era meva, però sabia que passaria.
Clar, el mateix dia que Junts per Catalunya estava reunit a la seu del seu partit discutint si sortia o no sortia del govern d'Aragonès, aquell dia Sergi Sabrià ha dit que estava al darrere d'haver enviat aquest grup de mariachis a la seu dels Junts per Catalunya. Segons el diari Ara, aquestes campanyes per desacreditar l'adversari polític es pagaven a través d'una empresa de comunicació que Esquerra té subcontractada, que es feia a través d'un concepte ambigu, però Sabrià ha negat qualsevol pagament opac i ha dit que és del tot transparent.
Déu-n'hi-do, no sé si ha arribat al punt de reflexionar entre tots els partits polítics què val i què no val, com es fa campanya, etc. Bé, això és un altre meló, però creiem que totes aquestes qüestions ètiques s'haurien d'abordar segurament urgentment. Moltíssimes gràcies, Albert, per la feina des de primera hora del matí. Una abraçada.
Que vagi bé, Manel.
I mentre Esquerra Sabrià rebutja responsabilitats en la campanya contra Maragall, l'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha negat avui a TV3 haver volgut facturar unes vacances al Consell de la República. Segons publica el digital El Món, Comín va intentar que el Consell li pagués un vol, un cotxe de lloguer i una estada en un apartament a la Catalunya del Nord per valor de 4.800 euros durant la Setmana Santa de l'any passat. El Consell de la República ho investiga, però Comín diu que les despeses s'emmarquen en un viatge de feina. Creu que darrere la filtració hi ha la voluntat de revenja de l'exdirigent de l'ENS, Sergi Miquel, que es va negar a pagar-ho i va ser acomiadat poc després.
Al cap d'un any i mig es filtra aquest mail, just la setmana de l'amnistia, de tot això que hem estat parlant del Parlament Europeu, jo entenc que aquí, per tant, hi ha la voluntat de fer les coses quan puguin fer més mal. I jo sí, crec que aquí hi ha un ànim de revenja personal, claríssim.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I atenció al que ha demanat avui el portaveu del PP, Miguel Tellado. Diu que el govern espanyol enviï vaixells de les Forces Armades a la costa africana per evitar així que salpin embarcacions en direcció a les Canàries. Madrid, Jordi Brascó.
La proposta no és nova, Vox fa temps que la contempla, però sí que és la primera vegada que el PP l'exposa. La responsable de les Forces Armades, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigit una rectificació.
Las Fuerzas Armadas no están para lo que ellos piden. Las Fuerzas Armadas están para defender la paz, la libertad y la seguridad de España. Y también le pido al Partido Popular que no quiera imitar o hacer una competición con Vox.
Qui ha evitat pronunciar-se sobre aquesta proposta ha estat Feijóo, que ahir va demanar ajuda a la Unió Europea per controlar la immigració.
Un dels països on la qüestió migratòria és ben candent és el Regne Unit. I al Regne Unit falta ja menys d'una hora perquè tanquin els col·legis electorals. Serà a les 11 de la nit, a l'hora que acabem aquest informatiu, quan acabarà també la jornada de votació de les eleccions generals que poden capgirar radicalment el país després de 14 anys de governs conservadors. Si es compleixen les previsions, els laboristes encapçalats per Keir Starmer tornaran al poder i els conservadors tindran una derrota històrica. Seguint aquesta jornada electoral a Londres, hi tenim el nostre enviat especial, Xavier Vilà. Bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Com ho has vist? Com ha anat aquesta jornada que està a punt d'acabar?
Home, la veritat és que apassionant, amb molta gent que estava llesta per votar, per participar d'aquesta festa de la democràcia, per veure com anaven les coses. Ens hem traslladat a un col·legi electoral d'aquí de Westminster, des d'on hem estat informant aquests últims dies, i la veritat és que hi havia la certesa entre les persones que sortien del col·legi electoral de que els laboristes ho tenen bastant clar, però també testimonis que ara escoltarem de persones que diuen que segurament així serà el resultat de tot plegat, però que les coses amb els laboristes tampoc aniran bé, no s'arreglarà el país. Fixa't si no, el primer dels testimonis que podem escoltar.
Crec que els laboristes guanyaran per àmplia majoria, no tant perquè els laboristes siguin molt populars, sinó perquè hi ha un fort sentiment ara al país contra els conservadors.
Aquest era en Timo, un noi jove que no veu les coses clares, com estaves escoltant, però aquest altre testimoni que ara escoltaràs, tampoc.
Ai, senyor, és un advocat, com els Blair. Ja està tot dit, em sap greu. Si penses en què fan els advocats, fan matar gent, noi?
Aquesta és la Mary, quan li hem demanat què li semblava que Keir Starmer pugui ser el nou primer ministre. Ja has vist quina resposta, un advocat.
Sí, déu-n'hi-do.
I al seu costat, el seu marit, l'Andrew, que també li hem demanat què passa si guanyen els laboristes. I queda't amb el principi del testimoni sonor que ho diu tot.
Costa de veure, guanyi qui guanyi no ens arreglarà, però el món tirarà endavant.
Carry on, és aquella cosa de tirem endavant com puguem. La pagada informativa és tan salvatge aquí, Manel, en dia d'eleccions, que no s'informa, no es pot informar per llei, fins a l'extrem que just darrere nostre ha arribat al mateix col·legi electoral un equip de la televisió irlandesa, ha començat a filmar l'exterior i ha sortit esperitat el guàrdia de vigilància del col·legi electoral dient-los de tot perquè aturessin la seva feina.
Ostres, doncs això sí que és diferent d'aquí, que es pot filmar bastant tranquil·lament, fins i tot dintre dels col·legis electorals. Quan tindrem resultats per saber si s'ha produït aquest daltabaix que preveuen les enquestes?
Mira, just quan acomiadis el programa, en teoria la BBC farà una primera aparició, la primera vegada que en tot el dia que informaran de la qüestió, amb un sondeig oficial que ja donarà les grans pistes, esperem, del que pugui passar, que és com hem anat dient, que guanyi el laborisme. Si això es confirma, el calendari el que ens diria és que en algun moment de demà Rishi Sunak, l'actual primer ministre, sortiria davant l'opinió pública davant de Downing Street, acceptaria aquesta derrota i es desencadenaria ja tot el mecanisme que faria que el suposat guanyador previsible Keir Starmer sigui cridat al Palau de Buckingham pel rei Carles III, que li demanaria formar govern.
Molt bé, doncs tot apunta que serà així, però com que som periodistes, demà ho confirmem. Moltíssimes I gràcies. Tant. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse.
I a França falten 3 dies per a la segona volta, la campanya de les legislatives, que s'embruta amb agressions i intimidacions a candidats i a col·lectius que s'han posicionat en contra de l'extrema dreta. Noves enquestes confirmen que el partit de Marine Le Pen no tindrà majoria absoluta. Enviat especial a París, Ignasi Abad.
L'ambient s'escalfa a mida que ens acostem a diumenge, dia de les votacions a França. Ja hi ha detalls de l'agressió de fa 24 hores contra l'equip de la ministra portaveu del govern. Ella no va resultar ferida, però un membre del seu equip sí que li van donar un cop de puny a la mandíbula. I la candidata suplent té ferides a la cama i al braç per cops de patinet. Un grup de joves els va encerclar mentre penjaven cartells del partit de Macron. Mitja dotzena de candidats més han patit agressions o insults els últims dies. Un altre macronista a Grenoble ha rebut una bufada i a una candidata del regrupament nacional l'han increpada i li han tirat per terra la propaganda electoral a Savoia. Hi ha tensió a la dreta i a l'extrema dreta, i a la vegada determinats col·lectius se senten amenaçats per una eventual victòria del partit de Le Pen. Així ho explicava Louison Fourmont, una parisenca bisexual que ha rebut insults pel carrer pel seu aspecte masculinitzat.
Moi j'en ai d'autant plus peur parce que...
Tinc por perquè fa dues setmanes hi ha un militant d'extrema dreta detingut per la policia que va dir clarament que quan Marine Le Pen arribi al poder aniran a pagar homosexuals. No sé si sóc la persona més visiblement LGTBI a París, però això m'angoixa profundament.
C'est ça qui m'angoixe, quoi, profundament.
Tot plegat el dia que una nova enquesta confirma que el regrupament nacional de Le Pen quedarà lluny de la majoria absoluta i que la participació podria ser més alta la segona volta que la primera aquest diumenge, cosa poc freqüent.
Catalunya nit.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Les escoles de primària de les Illes Balears donen l'esquena al projecte de segregació lingüística del govern de Marga Proens. Només 11 centres, i tots concertats, s'han afegit al pla pilot per oferir les assignatures de matemàtiques i medi en castellà a partir del curs que ve. No arriben el 4% del total. Anem cap a Palma, Arnau Maimó.
Totes les escoles públiques de les Balears aposten per mantenir el model lingüístic actual i només 11 centres concertats s'han adherit al Pla Vera, anomenat així, pel conseller d'Educació, Antoni Vera. El govern de Marga Proens, de moment, ha evitat valorar aquestes xifres tan baixes. Mentrestant, Vox li reclama més madura perquè es compleixi un dels punts clau del seu pacte de legislatura. Els sindicats d'educació i les associacions culturals demanen a l'executiu la retirada del pla pilot. Miquel Gelabert és el secretari general del sindicat Estell.
Aquesta és prova irrefutable, inqüestionable, del fracàs d'aquest pla. Nosaltres entenem que amb aquests centres adherits aquest pla ha de decaure i, per tant, demanem al conseller que actuïn responsabilitat i que retiris pla pilot.
Ara la Conselleria d'Educació ha de valorar les peticions dels centres de primària que s'han adherit a la segregació per dotar-los de recursos per fer en castellà matemàtiques i coneixement del medi. L'objectiu del PP i l'extrema dreta és que aquest pla pilot també s'apliqui a secundària al curs 2025-2026.
Senyal d'alerta avui de trànsit que assegura que les carreteres catalanes estan al límit de la seva capacitat, principalment pel gran nombre de camions que hi circulen. Oriol Pujador.
Sí, i atenció a aquesta dada, 19 de les 20 vies de tot l'estat espanyol amb més vehicles pesants són a Catalunya. Ho ha dit el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Amil.
Estem al límit, en certa manera, de la capacitat, i el que demanem nosaltres és, en tot cas, apuntar cap a millorar les connexions per aprofitar tota la xarxa viària i donar encara més capacitat a la capacitat que tenim en aquests moments.
Els primers 6 mesos d'aquest any ja s'han cobrat la vida de 67 persones a les carreteres. Per això Interior farà aquest estiu macrocontrols a camions i més controls també de distraccions, alcoholèmia o velocitat per als conductors de cotxe.
Carreteres per les quals circulen també molts cotxes que venen de la Xina. Doncs demà mateix es comencen a aplicar els nous aranzels als cotxes elèctrics provenents de la Xina. L'increment pot arribar al 38% per als fabricants que hagin rebut més ajudes públiques. És una mesura provisional, però si d'aquí al novembre la Unió Europea i Pequín no arriben a un acord, aquests sobrecostos seran definitius. Brussel·les, Jordi Baró.
4 mesos d'aranzels provisionals als vehicles elèctrics xinesos a l'espera de si les converses amb Pequín permeten arribar a una solució negociada. Les xifres són gairebé iguals a les que s'havien calculat inicialment, entre un 17 i gairebé un 38% en funció de la marca. La Unió Europea fa el pas per contrarrestar les ajudes d'estat de Pequín a la producció d'aquests cotxes. Ara queda per davant una nova oportunitat per la negociació amb les autoritats xineses abans de la decisió final al novembre. Eric Mamer, portaveu de la Comissió Europea.
What you wishes for is
el que la Unió Europea desitja és una solució, no pas la introducció d'aranzels, que de fet no és un objectiu per se. És una manera de corregir un desequilibri, una situació de competència injusta.
Si no hi ha solució negociada d'aquí a 4 mesos, els aranzels poden imposar-se per 5 anys, però hi haurà l'opció per part dels estats membres d'aturar-ho si els crítics, com Alemanya o Suècia, sumen una majoria suficient.
Doncs precisament la Xina espera que aquests estats europeus més crítics amb aquesta mesura la puguin aturar. El portaveu del Ministeri de Comerç xinès també ha destacat que alguns dels principals fabricants europeus hi estan en contra.
Els governs d'alguns estats membres de la Unió Europea i algunes grans empreses del sector de l'automòbil s'han oposat repetidament i explícitament a les mesures antisubsidis de la Unió Europea.
Però com ho notaran els qui tinguin la intenció de comprar un cotxe elèctric fabricat a la Xina? La pregunta li hem fet a un dels grups que comercialitza aquests vehicles. Agustí García, president executiu de Vallescar, no preveu que a curt termini hi hagi canvis en els preus ni tampoc problemes en les entregues.
En els pròxims mesos segur que no, perquè les pròpies marques ja ens han indicat que tenen estoc suficient, com a mínim per cobrir 3 mesos de matriculacions. No? Els cotxes, evidentment, fabricats a Xina, tenen tot un procés fins que arriben aquí, entre ells el transport, i amb els cotxes que hi han despatxats de duanes i que estan venint i tal, durant, jo crec que gairebé fins a final d'any, no hi ha d'haver problema per entregar els cotxes al mateix preu que estan ara.
La plataforma d'entitats que rebutgen el creixement turístic a Girona denuncia que hi ha una 80ena d'habitatges sense llicència. Reclamen contundència a l'Ajuntament. Girona, Laia Claret.
A la ciutat, 800 habitatges tenen llicència d'ús turístic, però segons la plataforma n'hi ha com a mínim un 10% més que es lloguen il·legalment. Pau Casacoberta és membre de la plataforma.
Entenem que aquesta activitat és una activitat il·legal, l'administració ho hauria d'investigar i ho hauria de sancionar, que això és el que va anunciar l'Ajuntament de Girona, perquè entenem que va tard. No tenim constància que hagi investigat ni sancionat cap pis turístic.
Asseguren que hi ha 29 habitatges sencers i 49 habitacions que s'ofereixen de manera il·legal.
Catalunya nit.
Pues tipo a los 20 años hablábamos, ¿no?, con las amigas o ser madre o no ser madre, que algunas lo tenían súper claro, otras no tanto. Me parecía como muy extraño hablar de ser madre a partir de los 40. Y ahora me choca, ¿no?, que esto ya sea una nueva normalidad.
És el testimoni de la Victoria Ana Perea, la primera persona que va néixer a Espanya per fecundació in vitro ara fa 40 anys. I també un testimoni conscient del canvi social que hi ha hagut envers dels temps de la maternitat durant les últimes 4 dècades. Segons l'Hospital de Xeus, on va néixer des de llavors, la taxa d'èxit de reproducció assistida s'ha multiplicat per 2 i ja supera el 50%. Maria Costa.
El canvi social s'observa també amb les pacients. L'edat mitjana de les mares ha passat dels 35 als 39 anys. Abans, les dones venien en parella i ara ho fan sovint en solitari o en parelles que són dones i que demanen el mètode ROPA, en què una dona l'òvul i l'altra gesta el nadó. L'equip mèdic de la de Xeus, el doctor Pedro Barri i la biòloga Ana Veiga, reivindiquen que moltes de les tècniques de reproducció assistida, com la congelació d'òvuls, haurien de formar part de la cartera de serveis de la sanitat pública.
Aquesta inequitat d'accés a les tècniques de reproducció assistida obligaria a que establíssim col·laboracions entre sector públic i sector privat, que estic segur que són possibles.
L'11% dels naixements a Espanya s'han aconseguit amb reproducció assistida.
I parlem ara de la Fundació Ajuda i Esperança, que va aconseguir evitar 29 suïcidis l'any passat a través del telèfon de prevenció del suïcidi. I els nou xats de WhatsApp de l'entitat, creats per arribar als joves, van derivar 36 casos de patiment greu als serveis d'emergències. Uns xats que van multiplicar per 8 el nombre d'usuaris i van establir 8.000 converses d'ajuda amb nois i noies. Maria Fernández Noguera.
Un terç dels usuaris dels xats de WhatsApp són menors d'edat. I 7 de cada 10 són noies. Molts conviuen amb la família, però no s'atreveixen a compartir-hi els problemes. Així ho destaca Mireia Anglès, psicòloga i responsable dels serveis de xat de la Fundació Ajuda i Esperança.
Se senten totalment orfes d'ajuda. Ens escriuen joves autolesionant-se a l'habitació amb els pares a l'altra banda de la paret cuinant. Això és esgarrifós.
I el sistema no els ofereix les respostes que necessiten.
Quan una persona està passant un moment difícil, és important moltes vegades se li demana a la gent, sigues valenta, demana ajuda, però el que es troba a l'altra banda són respostes molt lentes, i no només molt lentes, sinó que a més molt medicalitzades.
Igual que el telèfon de l'esperança i el de prevenció al suïcidi, els xats de suport emocional per als joves atenen 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, gràcies a la feina d'un equip de 400 voluntaris.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus. Si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Soc en Francesc Garriga.
Soc la Marta Montaner.
Soc en Marc Ribas.
Soc la Núria Marín.
I volem passar l'estiu amb tu.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
En aquest estiu que val per 3.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Què hi fa que ens voltin en lloc de flors serpents si elles no es lliguen? De Maricel. D'Àngel Guimerà, 100 anys de la seva mort.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Cada dia, de 10 a 11 en Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades d'en Manel Elias.
És Lorena McKinnitt, que celebra els 30 anys del seu disc més popular, The Mask and Mirror, a l'Auditori del Fòrum a Barcelona, en un concert que encara és en marxa i que està seguint el Marc Ruiz.
Tot i que el seu disc anterior, The Visit, ja havia aconseguit un gran èxit al seu país, al Canadà i als Estats Units, The Mask and Mirror la va catapultar al reconeixement mundial, coincidint amb l'eclosió de la World Music. En va vendre 2 milions de còpies. El disc que McKinnitt interpreta aquesta nit, de dalt a baix, està inspirat en un viatge que va fer a Galícia i al Marroc, en lectures d'autors castellans i gallecs del segle XV, en el catarisme i la poesia trobadoresca d'Occitània i en la convivència religiosa a la península ibèrica a l'edat mitjana. Les cançons parlen del camí de Sant Jaume, del mercat nocturn de Marràqueix, una nit de Ramadà, s'inspira en la noche oscura de l'alma de Sant Juan de la Cruz i en el monòleg final de Pròsper a l'obra shakespeariana La Tempesta, on parla de la màscara. The Mask and Mirror també parla de les màscares que portem, de com ens presentem als altres i de què decidim mostrar i amagar, i també d'espiritualitat. Per aconseguir construir l'ambient eclèctic del disc, McKinnitt fa servir en la seva arpa irlandesa i la veu, esclar, però també hi introdueix tambors parlants de l'Àfrica Occidental, la viola de roda, que li dona l'estètica medieval, Escull harmonies que a les nostres orelles doncs ens semblen orientalitzants, campanetes i cornamuses que afegeixen misticisme, violins tocats a l'estil dels fiddle irlandesos i fins i tot Julian Pipes, gaites irlandeses.
Avui és una nit de molta tria musical perquè aquest vespre Clara Peya ha inaugurat la 10a edició del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. La pianista i intèrpret empordanesa ha presentat el seu últim disc, Corsé, acompanyada de noms com Sílvia Pérez Cruz o Salvador Sobral. Per això anem en directe ara mateix a Vilanova i la Geltrú, perquè la música continua i ho està seguint la Montse Gené. Bona nit, qui està actuant ara, Montse?
Doncs hola, bona nit. Ara a l'escenari de la cova actua Meritxell Nederman. Somric perquè justament està fent els primers compassos en aquests moments.
Ho hem encertat, això.
Començant ben bé. Sí, totalment. Ara fa 10 segons estava pensant, no, encara no la sentiran, però doncs sí, hem connectat al moment just. D'aquí a uns 10 minuts comença un dels caps de cartell d'aquest primer dia del festival, Bunch Joy, l'australià. Clara Peya, com deies, ha fet el concert inaugural XXL amb actuacions, col·laboracions de luxe, com el mateix Salvador Sobral o la Sílvia Pérez. El mateix escenari, Julieta, serà l'escenari d'Estrella d'Am quan ja passin de la una de la nit. També hi haurà el nord-americà Ty Segall i el castellà Ralph Pichu. Propostes molt estil vida, que en els seus 10 anys de vida ha apostat per talents singulars i emergents. L'ambient aquí és màgic. Aquesta hora el bosc de pins de la Masia d'en Cabanyes està il·luminat amb focus de colors, amb elements decoratius molt sorprenents. Realment és un gust passejar-se per aquest bosc, perquè en cap moment tens una sensació d'agòbio, de plenitud. Hi ha moltíssima gent, però evidentment està molt escampada, perquè això és un bosc molt gran. Molta gent aprofita aquesta hora per sopar o prendre en algunes de les moltes food trucks. Queden 2 dies de vida, de Festival Vida, amb caps de cartell com James Blake, Mia, Alice o Guillem Gisbert.
Ens has fet molta enveja ara mateix, Montse Gené. Sí, moltíssimes gràcies, i tant.
De veritat, que sí, és molt mediterrani l'ambient aquí a Vilanova i la Geltrú.
Ja ens hi apuntaríem.
Molt musical.
Sí. Una abraçada. Bona nit.
Adéu-siau, vagi bé, bona nit.
Passen 2 minuts de 2:15 de la nit, molta música, moltes notícies, però com sempre, per moltes que ni volguéssim afegir, arribaríem a les 11 i ens n'haurien quedat moltes també fora de l'escaleta, perquè tot no ens hi cap. Per exemple, Sergi Molero, avui, què no ens hi ha cabut?
A veure si ho endevines. Vinga, t'imagines què pot estar passant, Manel, aquí o a què li estan dient tantes vegades que no?
Ostres, no, però alguna cosa divertida, perquè riuen molt.
Li diuen a un os, i és que en un parc d'aventures a la natura dels Estats Units, a l'estat de Tennessee, un os es va colar per la porta del darrere d'un prestatge de menjar, aprofitant que la dependenta havia sortit. L'animal no feia cas de la gent, sinó del menjar, que era el que li interessava, però sí que va haver-hi un moment d'espant. Estàs bé? Li pregunten. A tot això, quan la dependenta torna i l'os s'espanta i li fa una urpada al braç. Però tranquils, eh? No us ho expliquem això perquè sigui terrible, sinó per tot el contrari, perquè no li va fer mal l'animal i va marxar cap al bosc, corrent i carregat de menjar. Ara bé, la situació és prou curiosa com per tenir-la en compte d'ara endavant en aquest parc dels Estats Units.
Sí, jo estic bastant acostumat als porcs senglars, però els ossos encara no.
Mira que has estat a Rússia, jo crec,
sí,
que això...
Però no. Només n'he vist als Estats Units, a Rússia no, mira. En fi, anem cap a escoltar el David Guzmán, que s'acomiada del curs, i això ens fa pena, però la bona notícia és que el tornarem a tenir al curs vinent, perquè és un gust escoltar-lo aquí cada nit. S'acomiada amb una oda a la dificultat de llegir a la platja.
Torna l'estiu, i amb l'estiu torna també una de les desventures recurrents a les vacances. La temptativa de lectura a la platja i a la piscina. I en dic temptativa perquè 8 de cada 10 vegades no passa de ser això, intents ben intencionats que sovint ensopeguen amb la incomoditat ambiental. Diu el mantra de Beckett: has fracassat algun cop? No importa, intenta un altre cop, fracassa un altre cop, fracassa millor. I aquest és el meu resum del meu esforç estèril per llegir amb comoditat en el context d'una platja. Avui, per tant, en l'últim programa del curs, volia compartir algunes de les coses que he vist en matèria de llibres arran de mar. He vist lectors barallant-se sense remei amb una mateixa pàgina i perdent el temps entre postures. He vist una nena de 4 anys buidant un cubell d'aigua sobre una novel·la abandonada. He vist uns avis castigant-se les cervicals a la tovallola. He vist poemaris amanits de crema solar factor 50. He vist un llibre de Bert Reverte que ha acabat dins l'aigua i m'ha semblat poètic. He vist un camí de formigues desfilant per una antologia de Joan Salvat Papaseit. He vist dos nois que compartien un sol llibre i es feien petons. He vist moltes novel·les tancades i molts telèfons oberts. He vist una noia amb parasol que es torçava a riure amb Terry Pratchett. He vist lectors maleint el reggaeton del xiringuito al costat. He vist una novel·la sobre castells i un castell fet de novel·les. He vist un adolescent que escrivia poemes d'exaltació a la natura. He vist un senyor que amagava el seu llibre en paper de diari. He vist una escriptora que ens deixa amor la mar com a penyora. He vist un nàufrag que s'assemblava a Ulisses però no era ningú. He vist un replicant que veia coses que nosaltres no creuríem. I he vist, evidentment també, un escriptor que ballava breument la conga. Bon estiu a tothom!
I nosaltres hem vist molts concerts, moltíssims. Ens agrada molt passar-hi el Catalunya Nit, però no com el que us explicarem ara. Des que hem començat el programa i fins a les 6 del matí a la Universitat Pompeu Fabra s'hi està fent un experiment que ens ha cridat molt l'atenció. És un concert de la son, com ho sentiu, el concert de la son. Com que no me'l sé ni imaginar, connectem amb la Marta Cristià, que la tenim allà seguint-ho. Marta, bona nit.
Hola, bona nit, Manel, com estàs?
Molt bé, a veure, no sé si hi ha molta gent en un concert de la son i com ens l'hem d'imaginar.
Mira, de moment roncs com aquests que sentim no n'hi ha. Hi ha unes 40 persones en una sala amb llum molt tènua. Veureu que no hi ha música darrere meu i que parlo fluixet.
Sí.
És perquè, com l'experiment ja comença, jo he hagut de sortir de la sala, perquè ara la gent el que fa és intentar dormir. I fins i tot a fora de la sala, a la universitat, al campus Poblenou de la Pompeu Fabra, em sentien una mica. Per això parlo fluix, però no hi ha soroll darrere meu. Com us deia, això és una sala a les fosques amb una quarantena de persones estirades pel terra de manera bastant, com els hi ha semblat, no hi ha un ordre establert, sinó que s'han anat posant una mica de manera irregular, envoltades per altaveus, per instruments i per maquinetes. Dic maquinetes perquè quan pensem en un concert de la son, potser podríem pensar en instruments clàssics, música suau, però aquí hi haurà bastanta electrònica. Abans d'entrar hem pogut parlar amb els participants, aquesta quarantena, que alguns són estudiants, alguns tenen a veure amb l'estudi, però també d'altres són ciutadans d'aquí que han volgut venir a veure què hi passava.
Perquè em vaig assabentar i em va semblar una... Bueno, doncs potser descobrir que millor hi ha un tipus especial de música que m'indueix a poder descansar millor i dormir més estona.
Y me parece una experiencia muy interesante de atravesar. No, es para experimentar, problemas para dormir. Hasta el día de hoy no he tenido.
Jo realment sóc un antic estudiant de composició de l'ESMUC, llavors doncs, dèiem, el grup que tenim els companys, vam passar aquesta iniciativa i doncs som uns quants que han vingut aquí per veure com és l'experiència.
Lo que ocurre en con la música en la noche, me parece que hay un estado especial. Hago música y la suelo hacer de noche también y entonces me atraen este tipo de movidas.
Aquestes persones, amb quasi 40 més, han anat arribant cap a quarts de 10 a la universitat, s'han anat estirant amb les seves màrfegues, i llavors, a partir de les 10, ha començat a sonar una música com aquesta.
Thank you.
Suposo, Manel, que et deus haver sorprès una mica amb aquests sons.
Sí, sí, no m'imaginava com a so per dormir, però vaja, a mi em funcionaria, eh? Jo podria dormir amb aquest so tranquil·lament.
Aquests sons aniran canviant durant la nit, les dues primeres hores. Serà bastant semblant aquest so com d'aparell electrònic que sentim o una televisió mal sintonitzada. Després anirà potser cap a instruments més tradicionals, però sempre hi haurà un punt d'electrònica. Perquè, mira, com ens ha explicat el Sergi Jordà, que és un dels investigadors impulsors d'aquest projecte, un dels motius és investigar amb què fa cada tipus de so en el nostre cervell.
I evidentment les cançons bressol acostumen a tenir la veu de la mare, però el que potser no sap molta gent és que les cançons bressol que existeixen a totes les cultures són enormement diferents entre les cultures diferents. I, per exemple, dins del projecte intentem, una de les coses, esbrinar si totes aquestes cançons, aquestes músiques, tenen alguns elements en comú o és un efecte purament cultural. Estudiem coses com, per exemple, perquè hi ha gent que li agrada dormir-se amb heavy metal, algú que pot semblar contradictori, tot hi ha gent que diu, jo és que si no poso heavy metal no m'adormo. Estem mirant les raons neurològiques per les que això passa.
Amb el Sergi Jordà, com dèiem, impulsor d'aquest projecte, un projecte que es fa a 10 universitats europees de 7 països diferents, també destaca el com s'està fent aquest estudi.
Estudiem son i música, que són els possibles, tots des de diferents àmbits, els possibles efectes positius de la música en el son. I ho estudiem des de la neurociència, però també des de la musicologia, des de la psicologia, és a dir, d'una manera molt variada, molt ampla, i és el primer cop que això es fa d'una manera absolutament interdisciplinària.
De fet, de les 40 persones que estan dormint avui a la Universitat Pompeu Fabra, unes quantes porten un aparell al cap que sí que està mesurant el moviment del cervell, no? Perquè l'anàlisi sigui amb més profunditat i més acadèmica aquesta experimentació que estem sentint ara. Tot i que ells destacaven que avui era una cosa una mica festiva perquè s'acabava unes jornades. I l'objectiu final d'aquest estudi, el que es pretén, és acabar reduint els fàrmacs davant de l'insomni.
Molt bé, doncs quan hi hagi conclusions de l'estudi, que ens les facin arribar, que les explicarem. Moltíssimes gràcies, Marta Cristià, bona nit.
Bona nit.
Que dormis bé, espero avui que dormis bé.
Tu també.
Bona nit. Aquesta setmana ens va passant amb els col·laboradors que venen per fer l'última secció. Àlex Gorina, bona nit.
Bona nit.
Tristos però contents, ja
sí,
parlarem de tot.
Contents
veure,
però tristos.
Exacte. Com encarem aquesta última secció?
Doncs una última secció ha de posar un dent. És una cosa molt cinematogràfica que ara no es fa servir, perquè ja no surten els dents de les pel·lícules.
No m'hi havia fixat amb això tan bàsic.
A mi m'agradava, aquella secció que t'havien de donar la pista que una pel·lícula s'havia acabat.
Fins aquí,
no?
Exacte, sí.
Però com ara els crèdits són eterns, doncs mira, ja no cal, perquè ja ho veus que s'ha acabat la pel·lícula. No dedicarem l'espai d'avui a parlar una mica d'aquests finals de pel·lícula que han deixat una impronta absoluta en mi i espero que en molts espectadors. I això sí, he de demanar disculpes perquè és, evidentment, fer un spoiler darrere l'altre.
Clar,
o sigui,
sí, avui estem
obligats. I no vulguis saber com acaben aquestes pel·lícules, que s'amagui directament.
Però vaja, com que només direm el final, hauran de veure la resta.
El context, exacte.
Sí, no passa res. El que està clar és que una bona pel·lícula no pot ser rodona sense un final que també sigui molt bo. A veure, comencem per un final de pel·lícula per tu molt especial i del qual ja ens vas parlar en aquest espai i en vam escoltar un fragment, eh?
Ara plorarem tots, tu, jo i la Eli Espuny, sobretot, perquè és la fan número 1 d'aleshores.
Leonard, guardaré los años que compartimos. Guardaré esos años. Siempre. Y el amor. Siempre. Y las horas.
Final grandiós amb la música de Philip Glass, paraules de Virginia Woolf a Leonard, el seu marit. Julianne Moore ha dit bona nit, Meryl Streep ha tancat les portes i Virginia Woolf, és a dir, Nicole Kidman, amb l'abric ple de pedres a les butxaques, es submergeix al riu Ouse el 28 de març del 1941, posant punt i final a aquesta obra mestra de sensibilitat extraordinària de Stephen Daldry.
I que jo he vist gràcies a aquesta secció, perquè la tenia pendent.
Doncs ara em penjaré una medalla.
Sí,
com deia Nelson Domingo Morra, si tot això ha servit perquè descobriu el final de Les Hores i Les Hores, ha valgut la pena de debò. En fi, és un final meravellós, però parlem d'alguns grans clàssics. A Temps moderns, de Charles Chaplin i Paulette Goddard, marxant per la carretera al final de la pel·lícula, d'esquenes a nosaltres, mentre el caixer de la pantalla es va tancant rodonet fins que se'ls menja absolutament. Que és igual que com a Marruecos, Marlene Dietrich sortia corrents i perdia les sabates per les sorres del desert perseguint a Gary Cooper a la pel·lícula de Stenmer. Un altre clàssic. The Crowd, de King Vidor, del 1928. La història d'un home que somiava amb tot i l'ha perseguit la tragèdia i acaba la seva vida d'oficinista. I la càmera comença amb ell, aclocat damunt d'un paper, i es va retirant, i veus que és una gran sala de gent que treballa, surt per la finestra i veus que estan en un gran edifici amb moltes finestres similars, va més enrere la càmera i és Nova York sencera, va la càmera més enrere i és tot el planeta que estem en la mateixa situació. Clar. Emoció cinematogràfica total. Ciutadà Kane, passes tota la pel·lícula perseguint el sentit de l'última paraula que diu aquest home, que era Rosewood. Vas al començament i veus com aquest nen va perdre la mare i va perdre un trineu quan se'l van emportar a ser un magnat de la premsa, per entendre'ns, i al final de la pel·lícula ningú sap que era Rosewood, excepte nosaltres, que amb un pla veiem com llencen els objectes i cau un trineu dins del foc. I en allà ja ha escrita la paraula Rosewood, que era la infància perduda, l'agonia d'un nen que no ha pogut ser mai el que volia en realitat.
Sí, sí, són finals realment impactants. Has dit finals clàssics, sí. Tenim més categories.
Jo tinc una categoria que és els meus favorits, per entendre'ns, no? Els 400 cops de François Truffaut, 1959, Antoine Donnel corrent per la platja de Villers-sur-Mer, anant cap al mar, que de cop i volta s'atura, mira les ones, es gira, camina cap a nosaltres, la càmera d'Henri Decaer el segueix, i de cop i volta es queda mirant fixament els ulls dels espectadors i queda congelada imatge. Absolutament memorable.
Sí.
Passeig per l'amor i la mort, de John Huston. Era un defuat, la guerra dels 100 anys, que vol, un estudiant que vol arribar a conèixer el mar, i troba pel camí a la filla del director, a l'Angelica Huston, i s'enamoren. I intenten arribar, però la guerra dels 100 anys els impedeix arribar, i som nosaltres els que, a través de les ulls de la seva mort, veiem des del cel un cel, i aquest cel és el mar, que ells no hauran vist mai a la vida, no?
Me l'apunto per l'estiu.
I hi ha una altra pel·lícula de John Huston indispensable, que és Dublinesos. I com acaba aquesta pel·lícula?
Un a un, tots ens anem fent ombres. Val més passar valent cap a l'altre món, en la glòria plena d'una passió, que marcir-se i assecar-se tristament amb els anys, pensar en aquells que en algun moment han tornat a l'inici del temps. La neu cau. Cau en aquell cementiri solitari on en Michael Fury jeu soterrat. Va caient calmosament per tot l'univers i calmosament va caient, com el descens a la seva última fi, damunt de tots els vius i els morts.
És la nit del 6 de gener del 1904 a Dublin, i un marit acaba de descobrir que la seva dona, Angelica Huston, a una pel·lícula del pare, John Huston, li explica que en tota la vida ha estat enamorada d'un noi que va morir quan eren jovenets i que està enterrat en aquesta tomba. I John Huston, rodant la seva última pel·lícula, roda l'última escena, l'última mirada de John Huston des de dins de la tomba, que són els nostres ulls que estan veient per ell el cel mentre la neu cau sobre els ulls dels espectadors. Impossible imaginar una visió més sensible i intel·ligent del món. Però no acabarem amb això, perquè hi ha una mica més.
Més finals.
La pesta negra a Europa i els personatges del setè segell corrent per les muntanyes, agafats de la mà de l'amor.
Ingmar Bergman,
l'any 1957. El planeta dels simis. Charlton Heston, que ha arribat a un planeta que els simis són els llestos i els humans són els animals. Al final del film, a una platja, troba el cap de l'Estàtua de la Llibertat i s'adona que havia tornat al planeta Terra molts anys més tard. Massa tard. Alfred Hitchcock, Psicòs, i ens fot dins dels ulls de Norman Bates quan diu allò: jo sóc incapaç de matar una mosca després de tot el que ha passat a Psicosi. Ja no sé si parla el nen o parla la mare o els ocells, d'Alfred Hitchcock, quan després de tot l'atac dels ocells, Rod Taylor i la mare i la nena i la Tippi Hedren surten perquè sembla que els corbs i les gavines estan quiets, callats un moment per agafar el cotxe i fugir d'allà, i en el moment que volen marxar es comença a sentir un remor d'ocells que fa preveure el terror absolut. O, per exemple, Shane, Raïces Profundes.
He de marxar. Oh, sí. ¿Por qué, Shane?
Adiós, Joey.
No hay quien te gane a tirar con revólver, Shane. Papá te espera para que le ayude. Y mamá te aprecia.
Les pel·lícules que més m'ha emocionat de petit. La vaig veure de petit. Ho entenc. Em va encantar.
Quan Raïces Profundes del 1953, aquell final sota les muntanyes de Wyoming, quan Alan Ladd, després d'haver ajudat a la família, marxa, com ho faria John Wayne, Centauros del Desierto, i el nen que descobre un nou pare i una il·lusió i un mite, el vol retenir i no pot, el Brandon de Wilde de la pel·lícula. En fi...
La posaré als meus fills aquest estiu, també. Més deures, què
i
més?
I tant, i tant. Bueno, doncs acabarem amb aquesta senyora, perquè és el final definitiu i total. Ens trobarem una altra vegada?
Sí.
Sí?
I tant que sí. Sé que estàs a punt, s'acaba la finestra indiscreta. Deixa'm dir, abans de dir l'adeu definitiu... que una de les coses boniques per mi de fer el Catalunya Nit és haver-te descobert aquí en persona treballant, perquè et coneixia ja molt, però com a oient, com a espectador, i m'encantaria seguir fent la secció la temporada que ve.
Així serà si no acaba la nostra pel·lícula com Doctor Strange Love de Stanley Kubrick, Telèfono Rojo, Hablamos hace Moscú, quan aquesta senyora canta una cançó en el moment que llencen la bomba atòmica i aquell senyor cabalgant damunt d'ella com si fos un rodeo, iuhu, iuhu, i el món se'n va a la puta merda. Oi que no ho consentirem?
No, nosaltres... I si passa, que ens agafarà aquí fent la secció.
Sí. Doncs, amigues i amics...
Un cop per setmana, la temporada que ve seguim.
Bon estiu. Estiu, estimats.
Has fet molts finals a la platja.
Sí,
molts
és veritat.
Molts finals bons a la platja.
Les pel·lícules amb platges i amb rius, totes són bones.
Són bones, doncs vinga, a la platja. Bon estiu, Àlex Gorina.
Bon estiu a tots, amigues i amics.
Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
I ara anem a la platja amb la Flavita Banana. Flavita, bona nit.
Hola, bona nit.
Bueno, impressionant la vinyeta d'aquesta setmana. Tenim una senyora tota carregada, arribant, entenc que arribant a la platja, i l'atura una policia, Aquesta és l'última vinyeta de la temporada, per tant, l'última opció per guanyar l'original aquesta temporada. Què han dit els nostres oients?
Doncs ha estat curiós, molta participació. Tenim finalista i guanyadora.
Som-hi, finalista.
El finalista, de fet, és un, em sembla que és un noi, Pablo G-M-E-Z-G. Uh-huh. Llavors deu ser com un Pablo Gómez, no ho sé bé. Però bueno, aquest és el finalista que li fa dir a la senyora policia: aturis, aquesta cala només és per fer fotos.
Que bo.
I sí,
molt bé,
és
Pablo.
Graciós.
Sí,
el que passa és que és real. Vull dir, hi ha platges on no pots anar a banyar-te i només es poden fer fotos.
És veritat.
Llavors, clar, és com quan l'acudit supera la realitat, no? Vull dir, la realitat supera l'acudit.
És veritat.
Però sí, a tenir en consideració. Val a dir que jo... tant el finalista com la guanyadora he optat per una mica la reivindicació, no? Jo estic una mica cremadeta del turisme i he anat per aquesta línia.
Molt bé.
Llavors,
doncs
la guanyadora...
el Pablo molt bé, però haurà de seguir-ho intentant la temporada que ve.
Exacte, i la guanyadora, que ha estat a través de Facebook, que és la Mar Sansano Val, que li fa dir a la gent, bueno, li fa preguntar: ja té cita prèvia?
Sí, també està bé.
I sí, m'ha agradat perquè jo crec que és el que se viene, no?
Sí,
és
sí.
Haver de demanar torn i tal.
Molt bé, doncs cap allà que va la vinyeta original. Era, és un regalàs que estem fent aquesta temporada. Estem molt contents d'haver pogut fer això. I el teu company de vinyetes, el Cap, també li hem fet dir la seva aquesta vegada. A veure com
a
el jutjaries.
A veure
si t'agrada o què. Estem davant d'un professional, eh? Vull dir, aquí pots... esperem el teu veredicte.
Bona nit. La meva proposta per aquesta fantàstica vinyeta per tancar la temporada és més o menys aquesta. La policia li diu a la senyora: perdoni, senyora, però els dilluns de 9 a 8 i el cap de setmana de 7 a 6 està prohibit ser una mica feliç. Bona nit.
Bé, no?
Ai, que trist.
Veus que deies que hi hagués una mica de crítica? Doncs aquí dues tasses, eh?
Em sembla que al cap no li agrada anar a la platja.
Ah, podria ser, podria ser.
No,
de,
no,
de totes
no,
maneres, la dona que va carregada no se la veu no. feliç, eh?
No, però perquè l'ha parat la policia. A qui li agrada que el pari la policia?
Clar, això també és veritat. O sigui que,
doncs,
que el cap...
Fantàstic.
El cap, què, l'aprovem justet o...?
No, clar que l'aprovem, clar que l'aprovem. Jo també tinc dies així, eh? Jo tinc dies de foscor i de crítica anímica. Però sí, sí, aprovadíssim, home. Com vols que suspengui jo el cap?
No, no, jo no m'atreviria. Ha estat un luxe tenir-vos els dos aquesta temporada i
igualment.
Està a les vostres mans seguir la que ve. Que...
Vinga.
Fem-ho. Que tinguis un estiu genial, Flavita. Moltes
igualment.
Gràcies.
Igualment. Adéu.
Un petó.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Me dices tu nombre, por favor.
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, Peyu, con i.
Bien, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Mi nombre es Ricardo Campoy y hace 25 años intentaron asesinarme.
La cara B dels creadors dels Megamix. Megamix brutal.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Alís.
Arde la calle al sol del poniente, hay tribus ocultas cerca del río.
El grup ja tenia un nom bo, perquè la paraula ràdio hi figura. Ràdio Futura, aquesta cançó, per cert, va ser escollida pels crítics i especialistes del diari El País com la millor cançó d'estiu que s'ha fet mai. Jofre Genuer, l'has triat tu. Bona nit.
Bona nit, l'he triat jo, sí, sí.
I per què? Com ho justifiquem, això? Tot i que la lletra és prou clara, eh?
Sí, la veritat és que em venia bé, també, no? Bé, també cal dir que Ràdio Futura i el Santiago Cerón són... Bueno, és un cantant que m'encanta, tot i que ja, evidentment, ara ja fa anys d'això, però bé, sempre el tinc en ment i aquesta cançó, doncs, a l'estiu, un dia o altre cau. I,
sí, perquè...
Bé,
farà calor, no? Entenc.
Efectivament. De fet, la idea és venir d'estar molt ben acostumats aquesta setmana i la calor s'acosta, com és habitual, la canícula es va acostant i, per tant, una mica d'escola de calor per recordar el que és passar calor. No immediatament, perquè demà apreta una miqueta més, però bé, encara estem dintre aquest context de calor bastant moderada, perquè els valors màxims potser no superen els 35 graus, però sí, de cara ja a la setmana que ve anem conscienciant una miqueta, anar a escola de calor i recordar-nos, doncs, de què és la calor d'estiu, que no és el que hem tingut aquesta setmana. Per cert, cap de setmana, abans de que arribi aquesta calor, amb ruixats, sobretot a l'interior del país.
Molt bé, doncs, de moment, escola de calor, que a l'escola s'aprenen coses, doncs ens anem preparant per quan vingui la forta, forta. Moltíssimes gràcies, Jordi. Ai, Jordi. Ui, Jofre.
Bona nit.
Bona nit. Aquesta era la penúltima cançó. I l'última és la de Pantomime Horses, Two Ice Cream Cones, en situar la rampa de sortida. I aquí sempre hi trobem alguna persona que ha tingut un bon dia. Abans de cedir-li l'última paraula, sàpigues que demà farem un programa especial, l'últim, ara sí, l'últim de la temporada, que creiem que et pot interessar. Fins demà a les 10.
Hola, sóc la Cèlia Marín, comissària del cicle de cinema Barcelona Moviment, que organitza el Museu d'Història de Barcelona, el Parkway. Enguany, dedicat a la figura del director Ventura Pons. Avui ha estat un bon dia, perquè he pogut acabar de preparar-me les presentacions per a la segona i tercera projecció del cicle. Aquest divendres, al vespre, al Parkway, abans de veure el perquè de tot plegat, aprofitarem per fer un repàs a la imatge de Barcelona i la seva relació amb la literatura. I el divendres 12, Barcelona, un mapa, ens servirà d'excusa per parlar d'una cosa autènticament barcelonina, els pisos de l'Eixample.